els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
A la caravana comencem la ruta de la set.
Secció històrica de la caravana. Com sempre, ens acompanya el doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna Universitat Ramon Llull, el doctor Xavier Pujades. Senyor Pujades, què tal? Molt bon dia de nou.
Molt bé, molt bon dia.
Avui que ens vol parlar el doctor Pujades sobre l'esport i la cultura americana. Per tant, el naixement de l'esport, com vam fer a la Gran Bretanya, com vam fer a la resta d'Europa, ara als Estats Units.
Exacte. Són models una mica diferents, sí? Que tenen alguns paral·lelismes, però sempre ens ha creat molt l'atenció, no? Al llarg del segle XX, per exemple, doncs l'esport americà, el potencial de l'esport americà, l'espectacle de l'esport americà, les grans instal·lacions, les medalles olímpiques, etcètera, no? Com un paradigma de la manera ben feta de practicar l'esport, de guanyar títols, de ser molt competitius a tot el món, de ser una gran potència esportiva, no? I en l'origen d'això, què és el que hi ha, no? Aquesta seria la pregunta que ens faríem avui en el programa, en la secció.
Precisament la setmana passada ens parlava que si a Gran Bretanya havia nascut l'esport de la mà de les classes més nobles, per dir-ho així, les nobiliàries, arreu d'Europa havia nascut de la mà de la burgesia, sí, amb la industrialització. Si anem cap als Estats Units, veiem el mateix una mica?
És una mica una barreja. Estats Units és diferent perquè, d'entrada, Estats Units és un país molt més jove, no? I, de fet, hi ha un fet que crec que és molt interessant i molt important, que és que l'aparició de l'esport als Estats Units pràcticament passa al mateix temps que el naixement d'aquesta República Federal després de la Guerra d'Independència del segle XVIII i entre 1774-76, la Constitució Americana, la Constitució d'un estat independent, d'una república nova en el món, i en el mateix moment, a l'últim terç del segle XVIII, és quan està apareixent i naixent l'esport modern, que a principis del segle XIX en les escoles britàniques, com vam explicar, es reglamenta i es converteixen després en l'aparició dels primers clubs, de les primeres federacions. I això passa gairebé al mateix moment que als Estats Units. I, per tant, en l'arrel de la pròpia cultura americana, de l'origen dels Estats Units d'Amèrica, també hi apareix aquesta pràctica esportiva que es difon i arrela molt ràpidament als Estats Units i es converteix en un element, no? Si ara ens preguntéssim a la gent del carrer quins són els trets més característics dels Estats Units i de la cultura americana popular, diguem-ne, no? Doncs segurament diríem Hollywood,
per exemple,
el cinema, diríem, no sé, altres coses,
i diríem
l'hamburguesa, el rock and roll,
exacte,
els texans
i el bàsquet.
I el bàsquet, o l'esport, no? El béisbol, el futbol americà, sí. Tots aquests esports que són genuïnament americans. Per què? Perquè forma part gairebé del naixement del propi país, no? I està molt arrelat, i de fet en els Estats Units, si vas allà, vius allà i parles amb la gent d'allà, vaja, doncs tots aquests elements que hem dit surten de seguida entre els joves, encara escolten molt més rock and roll que aquí, que aquí ja estem escoltant altres coses, altres variants de la música popular, i també l'esport està en la base de la seva cultura.
No? De fet, si m'avanço molt, i ara ho començarem a desgranar tot plegat, però si m'avanço molt, recordo que un dels grans esdeveniments del món de l'esport arreu de, no només dels Estats Units, sinó del món, és la Super Bowl.
La Super Bowl, que fixa't que ells parlen de la Lliga Mundial, no? Ells no parlen de la Lliga Americana, en el cas del futbol americà, en el cas del béisbol, la NBA, parlen gairebé de competicions mundials, perquè ells es veuen com el centre del món esportiu en totes aquestes pràctiques, sobretot. No?
Clar, si anem enrere. Em parlava de la independència americana al segle XVIII, quins jocs i esports es practicaven als Estats Units aleshores? Eren molt diferents dels que hem vist a Europa?
No eren molt diferents perquè, en el fons, quins són els pobladors dels primers estats diguem, dels que després seran els estats, no? De les primeres colònies de la costa est americana són europeus, són persones que han fugit d'Europa, d'alguns països del centre i del nord d'Europa i de Gran Bretanya, escocesos, irlandesos, sobretot, galesos, anglesos, holandesos, alemanys... I clar, ells quan arriben allà també es diverteixen, també tenen temps lliure, també tenen temps de lleure i fan les mateixes coses que feien ells o els seus pares o els seus avis a Europa. I per tant no són molt diferents, són molt pràctiques doncs, tradicionals, jocs populars, jocs vinculats amb la natura en aquell moment, a finals del segle XVIII, aspectes que es formen molt... part molt de la societat rural europea i que els traslladen als Estats Units. Per tant, són molt similars al que feien els anglesos, per exemple, els britànics, a finals del segle XVIII. Aquí la diferència amb la resta d'Europa està en que, de seguida que aquests jocs tradicionals es van modernitzant i es fan regles i es converteixen en esports, en el que coneixem com esports moderns, apareixeran també en els Estats Units, que estan a milers de quilòmetres de Gran Bretanya, però que hi apareixen abans que a la majoria de països europeus que estan molt més a prop de la Gran Bretanya. Per què? Doncs perquè hi ha aquesta relació, el que ells en diuen tradicionalment la cultura transatlàntica, parlant la mateixa llengua que els britànics, perquè eren unes colònies britàniques, fan les mateixes coses, tenen uns models escolars i universitaris, l'esport universitari és molt important als Estats Units, molt semblant perquè els havien fundat els britànics, i comparteixen molta part de població, molts professors universitaris i escolars britànics que van a viure als Estats Units, i per tant aquí hi ha un flux. Recordem que sempre dèiem un dels elements importantíssims i bàsics perquè aparegui l'esport de tot el món és el contacte humà. Les persones que han començat a practicar-lo a Gran Bretanya, que van a viure a altres llocs i allà volen seguir practicant-lo, es troben amb els autòctons i creen els primers clubs en els països, etc. I per tant, als Estats Units, en l'arrel del naixement de l'esport, està aquesta relació cultural tan potent entre el que havia estat la metròpoli de les colònies americanes, que és Gran Bretanya, i els propis colons i autòctons americans o nord-americans.
Precisament, deixi'm incidir en això, perquè quan molts pensem en Estats Units i esport, de seguida ens venen les pel·lícules universitàries,
sí,
on l'esport hi juga,
clar,
un paper fonamental. Això és així? L'esport des d'un principi juga un paper fonamental a la universitat americana? I si és així, per què?
És evidentment que sí, que és així, no només a les universitats, sinó que prèviament a les universitats el que ells en diuen les high schools, no? En els instituts, on hi ha els adolescents, on l'esport, vaja, només cal viatjar una mica pels Estats Units i veure que en els instituts americans dels pobles més remots, de les ciutats més desconegudes per nosaltres, dels estats del Midwest, etc., doncs hi ha unes instal·lacions esportives bàrbares, no? Unes instal·lacions esportives d'un gran luxe, les veiem nosaltres amb una gran enveja, no? Molt importants. Perquè des del principi ha penetrat, més que no en el cas europeu, ràpidament entre els professors que formen part d'aquestes institucions i d'aquestes universitats, l'esport que apareix inicialment a Gran Bretanya i que després doncs, es trasllada en tot aquest món escolar i en aquest món universitari dels Estats Units. I, per tant, té un protagonisme molt important. Hem de recordar això. Es funda el país pràcticament en el país, Nord-Amèrica, a la República Federal Nord-Americana, gairebé al mateix temps que es funda l'esport, que apareix l'esport, no? I, per tant, forma part de l'origen, de l'arrel, de la pràctica dels joves, també universitaris i també escolars, i després també en la resta de la societat.
L'esport es comença a introduir a Nord-Amèrica o als Estats Units de forma homogènia? O comença per un estat i s'estén, com passa a Europa, que no és ben bé del tot homogènic?
Forma part de la pròpia dinàmica d'evolució històrica dels Estats Units, que, si ho recordes molt bé, s'inicia en les antigues colònies de l'est, i la resta es va colonitzant al llarg de la segona meitat del segle XVIII i durant tot el segle XIX, la conquesta de l'oest, no? Per tant, no de forma homogènia, perquè hi ha molts territoris encara, quan apareix l'esport modern allà, que encara no s'han fundat les ciutats modernes, que no s'han colonitzat gairebé, sinó que a mida que es va estenent en tot el territori de Nord-Amèrica la colonització diguem-ne, blanca, no? La colonització dels europeus que han arribat als Estats Units, es anirà estenent la cultura urbana nord-americana i en aquesta cultura urbana també l'esport, evidentment.
Per qui no ho conegui, també hi ha una organització cristiana molt important als Estats Units, l'IMCA, el Young Men's Christian Association, i té un paper en tot plegat?
I té un paper molt important, la IMCA, no? La YMCA. I té un paper molt important perquè des de la perspectiva de la YMCA, que és una organització cristiana evangelista, volen jugar, pretenen jugar, i de fet la YMCA havia nascut a Gran Bretanya, no és estrany, per tant. La YMCA havia nascut a Gran Bretanya el 1855, 54, 55 aproximadament, i més o menys, no? Una mica abans, i després es trasllada als Estats Units amb els britànics que van als Estats Units, no? I aquesta organització el que pretén és evangelitzar els joves, apartar-los de la mala vida, els joves rurals que van a les ciutats. Per tant, la YMCA als Estats Units neix entre Boston i Nova York, Boston inicialment, després s'estén a Nova York, també al Canadà, a Montreal, al mateix temps, als anys 50 del segle XIX, i el que intenten és apartar de la mala vida aquests joves del camp que van a viure en aquestes ciutats a buscar feina, diguem-ne, normalment a la indústria o altres sectors, no? I per fer-ho, una de les tècniques que utilitzen és la pràctica esportiva, inicialment sobretot la pràctica de la gimnàstica, no? Intenten apartar-los de la mala vida, és a dir, de l'alcohol, del joc, de la prostitució, etc., a través d'una cosa que els hi pugui ser atractiva en els joves, que és el moviment del cos, l'esport, la pràctica física, a través de la gimnàstica després, i després d'altres esports que acaben sent importantíssims en la cultura esportiva nord-americana i que són invencions d'escoles o d'universitats vinculades en aquest sector de la YMCA, per exemple, el basquetbol o, per exemple, el vòlei. No?
Per qui es pugui preguntar, jo deia l'IMCA, el doctor en història, ens deia el YMCA, però això té alguna cosa a veure amb els Village People? Això us ho explicarem un altre dia. Sí, spoiler, sí, té alguna cosa a veure amb els Village People, però ja en parlarem un altre dia. En parlàvem del segle XVIII, segle XIX als Estats Units. Esclar, a partir del segle XX, què passa amb l'esport als Estats Units? Perquè em sembla que és quan hi ha l'explosió més forta, no sé si de l'esport, però segur del show.
Sí, efectivament. Per què? Perquè als Estats Units, inicialment, l'esport ha anat penetrant, potser, o segurament, cronològicament, més ràpid que no pas a la resta d'Europa, des de Gran Bretanya, per aquesta connexió de les colònies o de les antigues colònies britàniques als Estats Units, de Nord-Amèrica, i es va difonent d'una manera més o menys progressiva, i a partir del segle XX, doncs, el que apareixerà és l'explosió, diguem-ne, de l'esport d'espectacle, de la indústria de l'esport, no? I els nord-americans, doncs, el que fan és explotar aquesta indústria d'una manera molt, molt, molt important, no? Són els reis en aquest sentit. I, per tant, la pràctica esportiva es va estenent molt ràpidament a partir del segle XX i es comença a convertir, en molts casos, en pràctiques professionals, fins i tot abans que no en els països europeus. I aquesta professionalització el que comporta és negoci. I aquest negoci el que comporta és show business, no? I, per tant, en el cas nord-americà, es crearan moltes competicions ja professionalitzades, amb cobrament de diners, fins i tot abans que no passa el que passa a Europa en aquell moment, al segle XIX.
Estem parlant d'una privatització d'un esport que ve de la universitat i, per tant, es fa negoci, i, per tant, tot es capitalitza d'alguna manera?
Aviam, no només ve de la universitat, una part important sí que apareix a la universitat, per exemple, probablement dels esports que actualment encara, durant tot el segle XX, i actualment té més potencial en els Estats Units, com és el futbol americà, no el soccer, no el futbol europeu, sinó el futbol americà, té molta presència, bueno, de fet neix al voltant de Princeton i d'aquestes universitats, però hi ha altres pràctiques esportives com el bàsquet i el vòlei, hem dit abans, doncs, que apareix en les escoles evangelistes o en les escoles vinculades a la YMCA, i després hi ha altres pràctiques que no neixen en aquests àmbits, que són més populars, jo diria que el rei aquí és el béisbol, no? Que neix entre les classes mitjanes de la costa est, és potser un dels esports genuïnament americans que neixen abans, als anys 40, 1840, 44, 45, com és el cas del béisbol, no?
Parlant d'aquests esports que van aparèixer als Estats Units ara fa uns 150 anys, aquests esports són els mateixos o han anat evolucionant i han anat canviant al llarg del temps?
Els esports, aquests esports genuïnament americans, són els mateixos i, de fet, són els esports més seguits i que tenen més potencial comercial, també econòmic, i de seguidors i de practicants encara ara, al segle XXI, que són aquests, el futbol americà, el beisbol, el voleibol, el bàsquet, evidentment... I després, doncs, es van desenvolupant altres esports que també tenen molta força en els Estats Units, per exemple, el hockey gel, no? Però que té molta presència en els estats del nord per una qüestió climàtica, òbviament, i que no en té tanta en els estats del centre o del sud dels Estats Units, no? Però sí, totes aquestes pràctiques esportives tenen un grandíssim potencial.
Sí, parlant de l'esport americà, és veritat que estem parlant d'un esport de gran contacte, a la qual cosa no estem acostumats a Europa, només cal veure un partit de bàsquet, per exemple, entre un equip europeu i un equip nord-americà, o la diferència entre el futbol americà i el rugby que juga a Europa, tot i que també hi ha contacte, evidentment, amb el rugby. Per què aquesta diferenciació? Ara em pot dir, doctor, això igual un antropòleg, però per què aquesta diferència?
Sí, forma part de la cultura americana, són esports genuïnament americans, aquests dos que tu has citat, tant el futbol americà, òbviament, com el basquetbol, i en la... Clar, en el seu origen, en el seu naixement, no tenen... probablement, bueno, segur en el cas del bàsquet, per exemple, que neixen a l'àmbit cristià, diguem-ne, no? I que el que fa, inicialment, les regles del bàsquet el que intenta precisament és que no hi hagi massa contacte, no? És un joc, sobretot el bàsquet neix a Springfield perquè fa molt de fred i no poden sortir al carrer els universitaris del college de Springfield a l'hivern i necessiten algun tipus de pràctica que es pugui fer indoor, que es pugui fer dins, i així és un invent, bàsicament, d'aquesta escola, no?, a Springfield, i el que pretén és, precisament, que no hi hagi molt de contacte amb el vòlei, passa el mateix, diguem-ne, no? Però sí que és veritat que ràpidament aquestes pràctiques esportives es van popularitzant, es creen les primeres competicions, aquestes competicions s'estenen per tot els Estats Units i comencen a tenir aquest caràcter més espectacular, d'espectacle. I l'espectacle s'entén, en bona part, amb el contacte, diguem-ne, no? Amb la força, amb una dimensió, diguem-ne, de competició més forta que no pas el que tradicionalment es va anar desenvolupant entre les classes altes, com tu has dit al principi, a Europa. I allà es popularitza molt ràpidament i la gent el que vol és espectacle, i aquest espectacle moltes vegades no sé si es confon o senzillament s'associa al contacte físic entre les persones, entre els contendents.
Precisament per aquesta... no sé si culturalització de l'esport o esportivització de la cultura que passa als Estats Units. Precisament per això s'han mantingut aquestes clares diferències a dia d'avui entre el que entenem per esport a Europa i el que entenem per esport als Estats Units?
Sí, sens dubte, ja es mantenen per això i també, jo diria, per una dimensió econòmica. És a dir, la professionalització dels esports molt ràpida en els Estats Units, ja a principis del segle XX, la primera i la segona dècades del segle XX, comporta, doncs, aquestes diferències de dinàmica més espectacular, amb molt de públic. Hem de pensar també que els Estats Units de Nord-Amèrica es van estenent territorialment, des de la costa est fins a la costa oest durant tot el segle XIX fins a arribar al Pacífic, a Califòrnia, etc., que és d'una dimensió bestial. No sé exactament ara dir-ho així improvisadament quantes Europes hi cabrien dins dels Estats
Units. Unes quantes.
I, per tant, té una dimensió econòmica ràpidament molt forta quan això es professionalitza. Es converteix en una indústria, no en una indústria d'uns quants milions d'habitants, sinó de molts milions d'habitants. Té aquesta dimensió econòmica molt gran i i el que vol el públic és l'espectacle, no? Mm-hmm. I aleshores, doncs, aquesta dinàmica diferent de més contacte, aquesta dinàmica de més espectacle, de més força, de més espectacularitat, ràpidament s'estén en la cultura esportiva americana.
Ara posaré el doctor Pujades en un jardí, res més fora de la meva intenció, però si juntem espectacle i esport als Estats Units, jo crec que un dels grans clubs on ho podem veure tot plegat són els famosos Harlem Globetrotters, no?
Sí, aquests, això també és genuïnament americà, és a dir, no només passa en el cas del bàsquet, com tu ara parlaves, sinó en altres, que com que es veu aquest potencial econòmic d'espectacle tan important en el cas de l'esport, ara diríem, entre cometes, es perverteix. D'alguna manera, a l'origen de fair play, a l'origen cobertinià de l'esport europeu...
És entre esport i show o esport i circ,
exacte,
no?
Exacte, i es converteix en una mena de circ perquè dona diners i perquè és un espectacle i perquè la gent vol veure aquest espectacle. Només cal anar, si vols, avui mateix, amb un partit de bàsquet a Europa i un partit de bàsquet a la NBA als Estats Units i veure les dinàmiques diferents del que significa anar a un partit de bàsquet a la NBA als Estats Units, passar tota una tarda, menjar, veure bàsquet, riure, veure gent ballant, veure espectacles per una gran pantalla. És a dir, es converteix en un gran espectacle. És una manera diferent, una visió diferent de la pràctica esportiva, que aquí encara conservem com el fair play, que tot ha de ser net, i allà senzillament la gent s'ho va passar bé, a riure, i és un espectacle més, és com anar al cinema. No?
És com quan l'esport sobrepassa el mateix esport.
Això.
Doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquer, de la Universitat Ramon Llull. Doctor Xavier Pujades, com sempre, un plaer, l'esperem la setmana vinent.
Igualment, moltes gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.